y domingos de
Radio Villarreal 92.2 frecuencia modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Ràdio Villarreal, vosaltres sou protagonistes.
Bon dia. Ja sabem, des d'ací, des de la 92.2 de la freqüència modulada a Ràdio Villarreal. Avui és 14 de març, són les 12:01 i avui fa 2 anys de la declaració del primer estat d'alarma. Ja sabem, allò per a fer front a la pandèmia de coronavirus que amenaçava de capgirar el món tal i com el coneixíem. I mire, algo que jo venia cavilant i pensava... Després de 6 onades i 11 milions de contagis, després la Comunitat Valenciana està a punt de plantar les falles. Bon dia, Víctor Manuel Rubio Poveda.
Bon dia.
Bon dia, Maria Ventura López.
Bon dia, Tochito. Tampoc, el dilluns no vol que jo parle. Parleu.
No, et sent bé, Maria.
Ah, sí,
jo. No, ara, antes, ara ja no, però et sentia bé. Bueno, doncs estic dient, aquest dilluns 14 de març es compleix 2 anys de la declaració del primer estat d'alarma per a fer front a una pandèmia del coronavirus que amenaçava de capgirar el món tal i com el coneixem, amb el govern espanyol signant d'urgència aquest decret que començava un confinament domiciliari inèdit per a la població, que va deixar imatges distòpides de carrers buits fins impensables per a la data d'ara, que ja s'han fet mascletades i demés, pròpies d'una pel·lícula de ciència-ficció.
Totalment.
Imagineu-vos el que ens passava fa 2 anys, 6 onades després.
Jo estava fent un periòdic, no?, dient que no hi havia falles. Era algo inèdit, no? Era algo que ningú s'esperava, no?
Jo, per fer la gràcia, vaig a dir que els súpers estan igual fa 2 anys i avui.
Bueno, ara xerrarem d'això, no? Sí, ara xerrarem un poquet d'això.
Aquell dia de març de 2020, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixia davant dels mitjans de comunicació per anunciar en un to molt greu les decisions que anaven a prendre's extraordinàries, que havien adoptat l'executiu per a protegir la ciutadania i guanyar el virus. Estem preparats, tenim les idees clares i no ens tremolarà la mà, va dir en aquell moment. Anticipava en la intervenció mesures dràstiques i que anava a tindre, desgraciadament, conseqüències. D'això pareix que s'ha passat un segle.
Totalment.
Que vam passar aquesta llarga travessia pandèmica a Espanya i que encara no s'ha acabat. Però com a que ho hem deixat, com a que tot va... veureu les notícies, una notícia se menja l'altra, és dir.
Totalment.
Ara tots estem en lo de la guerra d'Ucraïna i és que pareix que el virus no estigui així, però clar, és que al fi i al cap estem tots vacunats, és així també, no?
No, sí. El virus i s'ha menjat també a lo de la Palma.
Bueno, la Palma ja fa temps, no?, que a més la gent canària, no?, deia que quan s'apagaren aquests focus mediàtics que no s'oblidarem d'ells. De fet, aquest cap de setmana han estat allà, no? Perquè han fet un homenatge a tota la ciutadania civil d'Issa Illa, no? Però sí, és veritat, o sigui, ja des de fa temps ja es venia veient, no?, com s'anava apagant aquest focus mediàtic del Covid i fins al dia d'avui, no,
COVID,
Susana?
La tornada a la Palma se'l va menjar una altra volta, ha sigut la guerra d'Ucraïna. Fijeu-vos, perdó, que era per a dues setmanes i va acabar en quasi dos mesos.
Totalment.
Dins de les cases. El primer tot ho agarràvem així com algo que, bueno, pues, reprendrem tot allò que teníem, mobilitats de casa, arreglem armaris, traiem coses com que ja no em servien, reprenem el fer vida
fem
casera.
Postres.
Quan així en la nostra zona fer vida casera és impossible, perquè com fa tan bon temps...
Clar, sí, sobretot tenir ese temps, que és Setmana Santa, que venia Madalena, no? Que pareix que nosaltres els mesos des de març fins a lo que és el maig estem bastant productius, eh? És veritat.
Clar, si tu, per exemple, vius al nord, ja te dic no, però imagina, si vius a Alemanya, és normal
no, sí, sí.
Que la gent faci molta vida interior, no? Però és que nosaltres diem, va, pues anem a fer vida casera. I estem, bueno, aixem a la finestra i parlem en la de davant, perquè és que necessitem que vos toque la llum del dia. Recordeu-vos lo que era la implantació del teletreball. Quan tots estem habituats a alçar-nos molt pront, perquè a més tenim un molt, molt bon clima, que se fa molt pront de dia, mos alçem molt pront, ens arreglem, arribem, i quan encentem el cotxe per anar al treball i diem, uf, quin descans, no? Perquè anem correguent, no? Però jo no sé vosaltres. Jo treballar a casa, no sé.
És difícil, no? Però podríem fer-ho, sí. Jo crec que sí que es podria fer.
Recordeu aquells balcons tan animats? La gana que teníem tots de veure-mos?
Sí.
I que ben pront ens vam avorrir tots els veïns de tots.
Ja no ens interessen els nostres veïns, no? I en aquell temps eren tots amics, els uns veïns.
Uns
besos. Sí, sí.
Uns balloteos.
Jo alguns els vaig descobrir inclús en aquesta època.
Fixa't, no? Sí, sí.
Entre 2020 i 2021 la societat ha viscut 9 mesos i 3 setmanes sota un dels dos estats d'alarma que s'ha declarat a Espanya amb motiu de la pandèmia. Hem patit almenys 5 variants de coronavirus, que en el territori valencià ha deixat 1.315.518 contagi, aproximadament el 22% de la població. Hauríem d'estar feliços i contents de pensar... Dona compte, diuen, falles, i quan s'acaba falles, l'últim dia es comença la Magdalena.
Sí. És més, és solapen, no? El dia de la crema, en el primer dia de la Magdalena, que recordem que les falles sí que es van poder plantar ara al setembre, però Magdalena no hi ha hagut mai des de ese dia, que a més es van enutjar moltíssim el que van ser els hostalers, perquè tenien totes les neveres, tots els frigorífics plens, perquè coincidien ese any, no? Tot junt.
També hem protagonitzat una campanya de vacunació massiva històrica. És a dir, ens hem retrobat dels de la mateixa quinta en gent que no ens veiem. Bueno, lo més graciós, una de les coses anecdòtiques, no, que va passar així en esta casa, és que Javi Mata i Batalla es van trobar i van dir... I se van dir, si és que no mos... Hasta en la pandèmia mos unís, no? Els dos vacunant-se... Perquè, clar, jo, per exemple, em vaig vacunar a Borriana, perquè ara jo no vinc a Vila-real, entonces no em vaig trobar les de la meua quinta. Però jo sé que moltíssima gent que se va tornar a trobar, gent que no s'havien vist des de que eren menuts, des de l'escola.
I els de la meua quinta sempre podran dir que se van vacunar en l'estadi del Villarreal.
Dona compte. Bueno, pues ara estem pensant quan s'acabarà la mascareta. Quan hi haurà aquesta retirada obligatòria de portar mascareta en espais interiors? Una possibilitat que el govern espanyol veu cada vegada més prop.
No sé si en França avui ja se llevava. Crec que només se quedava en els metros i en els centres mèdics.
No ho sé, però jo penso que així a Espanya podria produir-se aquesta decisió després de Setmana Santa, veurem si pugen o no els contagis, no? Però podria ser factible, no?, que ens troben en això.
Però donat compte, Maria, nosaltres a l'estudi, bé, sap la gent que ens sent, que el tenim completament obert. De fet, quan toquen les campanes...
Es sent totalment.
Pareix que estem tocant-les tu i jo, Maria.
Totalment.
I Víctor aguantant-les, no?
Sí.
I es dèiem quan ve la gent i se posa a parlar, com si tenim una distància reglamentària, se pot llevar la mascareta? I ens sempre diuen no.
No, ara sí que hi ha més relaxació.
Diuen, uf, menys mal.
Sí. La gent també es té que avançar en tot, no? I al fi i al cap tenim que perdre aquesta por i anar alliberant-nos un poquet d'aquesta mascareta en funció de quins espais, no?
Fija't que per davant queda el repte de normalitzar la Covid-19 i que la convertim en una malaltia respiratòria més que pot matar, però ha vingut per a quedar-se.
Totalment.
Però dona compte que la vida s'obri pas. I ja ens ho ingeniem, els humans, per a poder viure concerts, mesons del vi, fires de la tapa... partidassos de futbol, passacalles...
Susana, però si ja mos desenginyàvem en ixe confinament per anar a comprar casualment al mateix súper que anava el nostre amic...
Ah, mira, ara s'ha destapat.
Ja és.
Víctor s'ha destapat.
Tu suspès.
Això és el que... Bueno, nosaltres, Maria, com teníem treball essencial, no teníem més remei,
no, sí,
i veníem totes les dies.
Sí.
Perquè ens pareixia una barbaritat és estar caminant a soles.
A soles.
No? I si venia una persona de cara, se creuava i en seguida passava a l'altre carrer. I... Dios, gràcies, Nostre Senyor, gràcies, perquè avui estem com estem. I estan a punt de plantar les falles i que Maria ens porte punyolets, no, Maria?
Ah, sí, esperem, no? Espere no portar-los banyats, perquè...
No,
ens donarà igual, no? Perquè...
Sí, perquè l'oli, com està, no los ets...
Val.
No.
Ah, cuidao en l'oli, eh? Cuidao en l'oli. Ara després parlaré... No. Anem a fer pausa de publicitat i ens anem a parlar de l'oli i de les altres coses.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
¿No encuentras coche? En Alovagen, concesionario multimarca de Vila-real, lo encontrarás. Calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alovagen, tu concesionario de confianza. Certificado por Grupo Volkswagen.
Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Caline, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Riuebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
Arriben les falles de Sant Josep a Borriana. Des del 15 de març, amb la plantà, fins al 19 amb la cremà. L'Ajuntament de Borriana et convida a gaudir de les nostres festes més representatives. Viu l'esclat de la música, color, pólvora i art. Viu l'ambient faller al carrer, amb les desfilades i gaudis de la tradició amb l'olor de pólvora, el sabor dels bunyols, la indumentària artesanal, les mascletaes, l'art efímer dels monuments, la nit del foc, l'ofrena o la cremà. Viu les falles amb seguretat i responsabilitat. Viu les a Borriana. Ajuntament de Borriana, amb la col·laboració de Turisme Comunitat Valenciana. Fent camí per a recuperar les nostres tradicions.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedresín número de Vila-real.
Marzá Volkswagen, en Camí Travesa 24 de Vila-real.
más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra postventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca de ti para hacerte la vida más fácil. Marzá Volkswagen, en Villarreal, Camí Travesa 24. Más cerca de ti. Tu concesionario oficial Volkswagen en la provincia de Castellón.
Maria, ens tornem a casa i ens contes aquestes notícies que tenim al nostre voltant?
Pues mira, Susana, es comencem parlant dels refugiats ucraïnesos perquè la vicepresidenta i portaveu del Consell, Mònica Oltra, ha informat que la Generalitat té ja en marxa 3 setes d'atenció temporal d'emergència per acollir a persones refugiades que venen des d'Ucrania en els albergs de Libach, de Moraira, Benicàssim i Piles, amb un total de 364 places. Altres administracions continuen mobilitzant-se, com ara Almassora, la seva alcaldessa, Merche Galí, ha sol·licitat al bisbat que cedisca el convent per allotjar a refugiats d'Ucrania. També l'ajuda continua arribant de tot arreu, fins i tot de Vila-real. El seu alcalde, José Benlloc, ha agraït la solidaritat dels veïns, no, a l'hora de donar ajuda, no, de ese material que saben vostès que es pode, que segueix recollint, no? I fins i tot el Partit Popular ha instat al Consell agilitat i ajudes als municipis per atendre als refugiats d'Ucrania. I bé, i en aquest tema, doncs ahir el president de la Generalitat, Ximo Puig, va reivindicar que és l'hora d'intervindre l'economia i de fer tot el possible i l'impossible per rebaixar els preus energètics i alleugerar la situació d'aclaparament que estan patint empreses, indústries i famílies, no? Que són conseqüència directa, bueno, ha sigut conseqüència de la guerra, no? Puig s'ha pronunciat així després d'aquesta conferència de president celebrada aquest diumenge a l'illa de la Palma i en la qual el president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat rebaixes d'impostos per als sectors afectats que per les conseqüències d'aquesta guerra, no? Ha assegurat que Sánchez ha recaptat en aquesta reunió el suport de tots per aconseguir una Europa, a Europa una possible, una posició favorable, no, a la intervenció d'aquests preus energètics i aconseguir baixar els preus. I bé, una altra de les conseqüències de la dramàtica guerra entre Rússia i Ucrania és la psicosi provocada en els consumidors espanyols i hi ha una por terrible al fet que s'acaben alguns productes a causa del desproveïment i l'oli de girassol és una dels quals està volant de les prestatgeries, no, dels supermercats. En un episodi similar al que va ocórrer amb aquest paper higiènic durant el confinament, l'oli de girassol és el producte més demandat. Aquesta situació ha provocat que diversos supermercats hagin decidit posar mesures i limitar la venda perquè ningú es poguera emportar més unitats de les necessàries. Així que Facua ha denunciat ara empreses com Mercadona, Dia i altres supermercats per limitar i sa compra d'aquest producte. De fet, avui la Plataforma per a la Defensa Nacional del Transport ha convocat una aturada de la seva activitat, que no una vaga, però ha sigut secundada per poques associacions de transport. De fet, cap associació que forma part del Comitè Nacional del Transport ha secundat aquesta mobilització, per la qual cosa el proveïment pues està a garantir, no, Susana? Inclús la Diputació de Castelló també ha mostrat el seu absolut suport a les reivindicacions d'ajudes i mesures econòmiques que estan reclamant els sectors de la província per a pal·liar les negatives conseqüències de la invasió russa d'Ucrania, destacant de manera especial les que afecten a l'agricultura i a la ceràmica de Castelló, no, Susana? Per fer un recorregut de tot el que ha passat, encara que el que més s'ha xerrat aquest cap de setmana ha sigut d'eixe oli de girassol que bé, ens ha deixat eixes estanteries, no, bastant buides a lo que són els supermercats.
Lo que sí que és veritat és que la Unió de Consumidors està denunciant i advertint d'una d'eixa racionalització d'estoc en supermercats i de la pujada de preus, perquè ells diuen que d'alguna manera el fet de que s'estiga s'aprofiten de que n'hi hagi molta demanda d'un producte fa que algún pillo, ¿vale?, pues especule.
Claro.
Entonces lo que diu és que anem en compte aquesta pujada de preus que s'ha produït en les últimes setmanes. I sobre aquesta qüestió ha assegurat a les institucions que haurien de donar explicacions i justificar les causes, donat que se desconeix si se deu a l'escassez o a l'especulació. Cuidado que n'hi ha cada sabut que pa què.
Sí, sí, bé, i aquí tindrà molta cura. Algo que dir, Víctor, que tu tenies ganes de parlar de l'oli.
No, això que el divendres per l'esprada vaig anar i no hi havia.
No hi havia, no? Fins i tot han dit que la farina, no? També és altres dels productes ja, que
està... El furor de l'oli, que s'ha ha passat així en la província de Castelló en les últimes setmanes, ha sigut perquè... Per què aquest furor de l'oli de girassol? Sabem?
No, es desconeix, no? I jo crec que bé, ho hem preguntat, ho hem debatit aquest cap de setmana i jo, de veritat, no entenc.
Suposa que l'oli de girassol... Suposa que la gent que fa postres, no?
No, veure, freituries. O sigui, tu imagina't, només en la quantitat de xurreries que van este cap de setmana, sí. En Burriana, en Benicarló...
Sí, la Viduxó, tot.
Diuen que ha sigut donat a l'inici de la guerra d'Ucrania i diuen que han comprat per vendre i dir-se desabastiment, no? Però no és l'únic que té que veure l'oli de girassol. És que, clar, és com quan el paper del vàter, però, clar, tu te dones compte. És que, clar, quan tu veus que al teu costat està carregant molt d'algo a algú, se provoca un efecte dominó i això, clar... I el del paper del vàter és incomprensible, perquè nosaltres pensàvem, serà pa fer de mascaretes?
Sí, no
recordeu?
Sé. Recordeu? El moment del paper del vàter va ser il·lògic, però ara inclús en l'oli del girassol. Jo la veritat és que no sóc molt consumidora de l'oli de girassol, perquè jo sempre utilitzo l'oli d'oliva, no? Que a I més és també. Molt de la nostra terreta, i a més parles en qualsevol i sempre te diu, si jo o me relacionen gent que sols utilitza oli d'oliva...
No, jo també, però clar, lo de l'oli de girassol, claro, i després lo que també faltava és l'arròs de la fallera.
Mira, perdoneu, pues això sí que no me ho lleven, això sí que no, el arròs sí que no mos pot faltar, això, escolta, no creiem si cosis ara en l'arròs nosaltres des de Ràdio Vila-real.
Però és que és veritat, l'arròs també faltava, a més jo estic intentant buscar datos...
Això és perquè les comissions falleres tenien que fer concursos de paella, que és diumenge. I havia molta gana de fer concurs de paella, Susana. És que,
sí,
són coses
és que diuen que,
no...
que degut a que el conflicte d'Ucrània se provoque la falta d'este producte, de l'oli de girassol, però diuen que ha sigut una cosa inexplicable, perquè no tenim raó. O sigui, diu que no hi ha ningú problema de que arribi este oli. I clar, tot el món compra oli de girassol i tu dius, pues vaig agarrar una botelleta, perquè igual és que se gastava algo que jo desconec.
Sí, increïble. Sí. No, això, o s'han tirat tots a fer bunyols o no ho entenem, no? Però, escolta, si algú ha agafat moltes botelles de girassol aquest cap de setmana, que ens expliqui per què ho ha fet. Que mos pot cridar.
Però l'oli encara, però lo de l'arròs, n'hi ha que fer una reflexió. La gent té que entendre que hi ha gent que compra al dia.
Bueno,
si tu arribes al súper un dissabte i perquè us han dut 25 paquets d'hamburgueses, per dir-ho d'alguna manera, tu que compres al dia no pots comprar ese dia menjar, pensa-ho una miqueta abans, no?, de comprar 25 paquets.
Escolta, jo penso que qui va davant va davant. O sigui, la gent és molt egoista a l'hora de comprar i jo tampoc penso si necessite, perquè bé, tots els meus amics, si necessite 20 paquets de papes, perquè venen els meus amics i es queda el supermercat sense papes, doncs que faig acopio, jo què vols que te diga? No, tampoc penso i sí, no ho sé.
No, el que ocorre és que, claro, que hombre, tu compres al dia, el que passa és que l'arròs, evidentment, tu, pues bueno, sempre tens algun paquet de recanvi, no? Però jo, és que quan, claro, van crear una situació de pànic, jo vaig comprar normal i jo el divendres i el dissabte al matí, pues vaig a una terrassa con todo el món i, claro, me creen enseguida. Clar, entre que, bueno, sabeu que tinc un amic que té barques de arrastre i a més, m'anuncia allí a mateixa, que avui, si pot ser, tindrem el patró major de la cofradia de Burriana, que van este dilluns i entren al paro i no hi són les barques d'arrastre de la província de Castelló. O sigui, que entren al paro, això és molt greu. Clar, vaig entrar i a més me mostra enseguida lo dels transportistes, que també els tindrem els independents, que són els que se van a la vaga, no? O a la o a aquesta parada que volen fer. Que jo vaig pensar, bueno, però si sóc jo l'única que no ha entrat en pànic, i dic, igual tinc que tornar a comprar el súper, no?
No, te vaig a dir una cosa, ja la setmana passada vaig veure a una persona que tinc en Instagram, no, que va traure, diu, tinc aquesta mitja botella de girasol des de fa més d'un any i a lo millor se pot convertir en el bé més preciat d'ací a una setmana i la puc sortejar, no? O la puc vendre per un bon preu, perquè si no...
Tinc els ingredients, s'ha fet un estudi en la Universitat Catòlica de València, un estudi de quins són els ingredients oficials de la paella. Arròs, aigua, oli d'oliva.
D'oliva, clar.
Que els que s'han... Que no, que en la paella és un oli d'oliva. Sal, safrà o colorant. Tomaca, fesol, tendre, pla, garrofó, pollastre i conill són els 10 ingredients essencials per a l'autèntica paella valenciana. Esteu d'acord?
Sí. Pense que si eres de Benicarló fa falta la carxofeta.
Uf, no, per això jo. Clar. Carxofa i costelleta?
Clar.
És la idea.
I jo, per exemple, en ma casa es fica pebrot, també.
Ai, pebrera roja.
Però sí. Això, per exemple, als valencianets els pareix una ofensa.
I així tampoc veig jo l'all, l'all a trossets.
Sí, això també es fica.
Molt mal, és de la Universitat Catòlica de València, som molt valencianets.
Els anem a suspendre.
Notícies, Maria.
Sí, seguim amb notícies, val? Ara que ja hem comentat tot lo de l'oli, diem, ens hem quedat en la Diputació de Castelló perquè el ple aprovarà una declaració institucional amb el vot favorable de tots els grups en la qual se sol·licita que es reconsidere la decisió de tancar la planta de Nordex Acciona a la Vall d'Uxó. Uh-huh. El text consensuat en el qual es mostra el suport incondicional de la institució als treballadors en la defensa dels seus drets laborals serà remès a Nordex Energy Spain SAUC, Susana, per a que ho sàpiguen, no? Uh-huh. I després, aquest cap de setmana s'ha celebrat, els comicis, les primàries, no?, de les comarques del Partit Socialista. José Vicente Andrés i Diego Vila han sigut proclamats secretaris generals del PSOE a les comarques de la Plana Baixa i la Plana Alta. Així mateix, Vanessa Pérez i Benjamín Escriche han sigut proclamats secretaris generals del Partit Socialista a les comarques de l'Alcalá de Millars i Alto Palància. O sigui que no ves cares a lo que són les comarques del Partit Socialista, Susana.
Ha tingut lloc en les localitats de les Useres i Viver i que ha sigut este diumenge els congressos comarcals. Uns congressos de consens.
Sí, totalment, Susana.
No han hi hagut llistes on hi havia més d'un únic candidat i anaven directes a saber qui seria en este cas el cap en cada demarcació.
Ara ens venim ací a Vila-real, primer parlem d'una nota de premsa de Compromís, que lamenta l'ajornament del festival Fit Carrer, una de les manifestacions culturals més significatives de la ciutat, no? I que s'ha tingut que ha ajornat, veurem per què, no, Susana?
Sí, de maig a octubre, però diuen que vindran a donar-nos les raons del per què ha ocorrit això.
Després dir que el divendres passat va haver ple a l'Ajuntament, que va avalar el canvi en l'ordenança que bonifica la plusvalua per l'herència de l'habitatge habitual entre cònjuges. No obstant això, el Partit Popular de Vila-real acusa el partit del Partit Socialista d'elevar al 30% l'impost d'aquesta plusvalua, ja que, segons la formació dels populars, atacarà directament a les economies domèstiques, l'impost que imposava el consistori i que es cobrava en funció de períodes temporals oscil·lava entre els 18 i el 28% i ara puja fins al 30%. No? Avui tindrem a un regidor del Partit Popular que ens explicarà, no?, què és el que ha passat en aquesta plusvalua. I ara parlem perquè naix una nova associació de veïns, la Bassa del Poble. La regidora de Participació Ciutadana i Proximitat, Miriam Caravaca, ja s'ha reunit amb representants d'aquesta nova associació que englobarà la zona dels voltants del emblemàtic depòsit municipal, des del camí Fornets fins a la carretera d'Onda i fins a l'autopista AP7. La regidora ha recollit les demandes i sentir dels veïns d'aquesta zona en una primera reunió en la qual s'ha abordat qüestions com la millora de camins, senyalització viària i de trànsit o la recollida dels residus domiciliaris, entre altres. I per últim, parlem de màgia, perquè torna a Vila-real la 13a edició del festival Màgia per ací, sota la direcció de Junque, i que es realitzarà durant aquesta setmana del 17, que és dijous, fins al DNU de març, que és dissabte, Susana.
Una bona competència per a falles, no, Maria?
Sí, un poquet, no? Veurem.
Que no, no sé, o sigui, que la gent que vagi d'un lloc a un altre, que el motor d'economia se menege. El sí. que li anem a preguntar és per què si se fa màgia i s'ajorna el FIC.
Sí, sí. I haurà que estar molt pendents del cel, perquè sí que és veritat que estem en alerta groga per aquesta arribada d'aquesta dana que du per nom Celia, no? Parlarem molt d'ella durant aquesta setmana, Susana.
Que, per cert, no té res a veure que tinguin nom de dones, com bé preguntava no. Víctor al principi. És perquè és cosa dels meteorologos.
Sí, correcte. Mm-hmm.
Pues Maria, en aquestes notícies que acabes de donar-nos, pauseta de publicitat i el primer convidat.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila Real.
Ara, Opticalia, les teves ulleres progressives de marca amb lents incloses des de 179 euros. Tria entre molts models de les noves col·leccions de Mango, Pepe Jeans o Pull&Bear. Una promoció exclusiva només a Opticalia i Bob en Vila-real. Informa't al nostre opticaliaibob.com. Recorda, les teves progressives de marca des de 179 euros només a Opticalia i Bob en l'avinguda Pius 1273.
El primer convidat que va parlar mos de deports, no?
Va guanyar el Vila-real 1-0. Gol de Parejo en el 64, seguim els sèptims en 45 punts, a 4 de la UEFA i a 6 de Champions. Dir que el Barça femení va guanyar el Clàssic i per suposo ja va guanyar la Lliga. Dir que en el rugby també tenim bones notícies perquè anirem al Mundial, van guanyar 33-28 a Portugal. Que en el tennis avui tenim a Bautista a les 7 de la vesprada, a les 8 i mitja a Nadal i a les 2 de matí a Sarasso Ribes, i dir que vuelve la leyenda, vuelve Tom Brady. Va anunciar ahir que este any que seguirà jugant en Tampa Bay. Després de dir que se retirava, ahir va dir que torna a jugar.
Bones notícies, no, pues?
Molt bones notícies i, com tu dius, esta setmana carregadeta perquè demà comença la Champions i el dimecres se la juga al Vila-real en Turín a les 9.
Que lògicament el farem porra perquè sabeu que el que guanya té una coca de fulla de garrofa i per això podrem començar a fer porres, no?
Totalment, Susana.
Pues en esta notícia ens anem a ara sí per el primer convidat. Su cascabel, su vasito me está envenenando y se pierde al anochecer. No lo dejes ir, no lo dejes ir, porque te lo digo yo. ¿Quién es Violeta? Y se va sin decir adiós. No lo dejes ir, no lo dejes ir, porque te lo digo yo.
Estás a la 92.2 FM.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Vila-real, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Vila-real.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal. ¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Voy a gastarme la voz cantando el estribillo. Que me acompañen tus pasos y agrande la ola. Que cada frase penetre mejor que un martillo. Si llevamos el eco de un pueblo en una cacerola. Y que mi canto encuentre posada.
Y tenim una nota de prensa del Partit Popular de Villarreal a una acusa al Partit Socialista de elevar el 30% el impost de plusvalia. Diu que i això ho imposarà a tots els veïns de Villarreal i serà en esa pujada de l'impost de la plusvalia. Segons paraules de Carles Gil, concejal del Partit Popular, diu que això és un atac més del Partit Socialista a les economies domèstiques dels veïns de Villarreal. I des del grup municipal del Partit Popular diuen que no poden amparar aquesta operació fiscal que l'alcalde pretén encobrir en una operació de màrqueting. Clar, nosaltres volem preguntar-li això exactament perquè ens ho explique bé al regidor Carlos Gil, que ens explique com diu ell que va elevar els impostos un 30% de la plusvalia quan divendres passat l'alcalde diu així en esta casa que només pagarà la plusvalia el que per la venda d'un solar, piso, casa, obtinga beneficis. Bon dia, Carlos.
Bon dia. Pues bé, pues així no és. El tema és de que tot això ve perquè, bueno, per les sentències del Tribunal Constitucional, que ja van haver anys darrere i sobretot la última que va ser el mes de novembre, el govern d'Espanya, que és qui regula tot això, va dictar un real decret llei on modificava, perquè el Tribunal Constitucional havia dit que era il·legal conforme s'estava fent, modificava la forma en la qual se tenia que calcular la base imponible d'aquest impost. I des d'aquest moment n'hi havia que calcular-ho d'aquesta manera. Què passa? Quan n'hi havia que modificar totes les ordenances de tots els ajuntaments d'Espanya, pues es va donar, va dir, pues bueno, en 6 mesos adapteu-vos. Però el càlcul ja s'aplicava d'aquesta forma des del 9 de novembre. Però estem parlant únicament de la forma de càlcul de la base imponible. En cap moment se tocava res, ni el govern d'Espanya a dir res, respecte al tipus impositiu. El tipus impositiu estava marcat en un màxim d'un 30%, que després cada ajuntament dins d'aquest marge aplicava el que creiem més convenient. Així, des de fa molt de temps, teníem per als immobles que havien estat en el teu poder durant 10 a 5 anys, se pagava un 28%. Uh-huh. Un poc, entenc que en el seu dia se va regular aixina, pues perquè si a lo millor els que a lo millor especulaven de que a lo millor compraven algo i ho venien en seguida, pues que pagaren sí. algo més de tipus. I els que ho tenien més de 5 anys paguen un 18%.
Si estava entre un 18 i un 28% segons han publicat vostès.
No, segons han publicat vostès no. Segons diu la ordenança fiscal. O sigui, nosaltres hem dit simplement el que diu l'ordenança fiscal. Què passa? En esta modificació, que nosaltres fins el pleno va ser divendres, fins el dijous, esperàvem que aquesta modificació de l'ordenança anava únicament, conforme va dir el govern, a modificar la part que tocava del càlcul de la base, La sorpresa va ser que van veure que ese tipo que estava hasta ese moment entre un 18 i un 28 passava un 30. Sense cap explicació i sense cap anunci que dies abans, així en esta casa i en altres llocs, i en altres mitjos, va dir tot la part bonica, la part de l'augment de la bonificació quan esa plusvalia era per una transmissió per herència al cònyuge viudo, que l'augmentava del 50 al 95.
La bonificació,
que, perfecte, pues va muntar una bonificació perquè quan és la vivenda habitual, el resto de vivendes continuen en el 50, però quan és la vivenda habitual que s'augmentarà al 95. Però en cap moment va dir res de que se tocava el tipus impositiu. És més, jo he sentit la setmana passada dir a l'alcalde que se congelaven tots els impostos i totes les tasses del poble.
Sí, en este cas, ell lo que diu és que només seran les que obtinguen benefici. I vostè sap que si tu te compres un piso fa 15 anys darrere, avui ese piso no val el mateix. Per tant, a l'hora de vendre'l, com no tenim benefici, lògicament no haurem de pagar.
Sí, sí, però...
La majoria, eh?
Però jo volia acabar un poc en el raonament d'abans, és que se fica, mos donem compte el dia abans del plenari, que n'hi ha un increment de la tassa, és a dir, un increment d'impostos, per això diem que n'hi ha un increment i, a més, encobert. Encobert perquè no s'anuncia. Simplement se diu, anem a veure si ho colem això i a veure què passa. ¿Vale? Després, evidentment, ell parla sempre de que això va parlar el que s'enriquís. Com bé has dit, ho compra un bé i el ven, lo lògic, han hagut uns anys, fa uns quants, que realment n'hi ha molta gent que ha venut per baix. I d'ahí un poc les sentències de negatives en aquest impost.
Sí, perquè tot això és perquè resulta que els que compren els terrenys de l'empresa li reclamen i se plusvalia que van pagar?
No, això no és per això. Això ha coincidit. Ha coincidit en el temps, però no és per això.
No, me referís a tota esta polèmica o tots estos anuncis, no?
El tema va ser de que quan es comencen en tots els immobles que se van comprar en el període 2005-2008, en plena borbolla immobiliària, clar, i sa gent, si després ha venut algun d'aquests immobles, segurament l'ha venut per menys diners dels que el va comprar, perdent diners, perquè el mercat immobiliari se va anar avall.
I sobretot perquè no podien pagar la hipoteca que tenien i moltes pares ja han tingut que vendre.
Pel motiu que siga.
Pues perquè no podien pagar.
Però venien per baix. Entonces, què passa? A aquesta gent, conforme estava abans aquest impost, encara que haguem venut a pèrdues, es tocava pagar impost de plusvalia.
Com a mínim un 18.
Exacte.
O sigui, damunt de que te tocava perdre diners, un 18 tenies que pagar.
Sí, però això no, per un... El tema del 18 és un tema local nostre, a nivell general de tota Espanya. Tocava pagar. Entonces va haver molta gent que vas començar a presentar-hi les reclamacions judicialment i tal, i al final arribar al Tribunal Constitucional i van començar a haver sentències dient, a veure, si ho ha perdut diners no pot tenir un increment de valor dels terrenys. És lògic. I entonces van començar a haver sentències. Hasta la última, que és la de novembre del 2021. A tot això, l'empresa Niro, imagina que en el seu moment també va vendre en pèrdues, i entonces va fer presentar l'autoliquidació, però a la vegada va dir, escolta, jo això ho ha venut en pèrdues, no tinc per què pagar-ho. I bueno, i ara un juzgat pues, li ha donat la raó i espero que n'hi ha que tornar. Però dir-ho, ha coincidit en el temps, però no vol dir de que l'empresa Niro ha reclamat per lo del 2021, no? Això ve de més arrere.
Sí, el que passa que el titular que va eixir és que havia que tornar-li vora 3.000 mig milió d'euros.
Pues ja vas comprenent lo de l'operació de màrqueting.
Sí, entonces lo que ocurrís és que estan obligats a tornar-lo, però després li aplicaran lo que toque, no? Que és el 30%.
No, perdona, el 30% és a partir d'ara. El 30%, anem a veure. Tu avui vens un immoble que tens avui, ¿vale? I tens una ganància patrimonial, avui pagaràs el... Si l'has tingut més de 5 anys, avui pagaràs el 18.
Si he tingut un increment encara, patrimonial.
Exacte, perquè encara no ha entrat en vigor l'ordenança. L'ordenança ara té 30 dies d'exposició pública i si no hi ha al·legacions... Lo normal es que en un mes entre en vigor.
Sí, pero usted lo que me dijo es que a toda España se pagará entre el 18 y el 28.
No he dicho eso. He dicho que la modificación que dio el Real Decret Llei que se aprueba en el 2020, en noviembre de 2021, modifica la forma de càlcul de la base imposable. ¿Vale? I això sí. És el que hemos tenint que adaptar tots els ajuntaments d'Espanya. I és, en principi, l'objectiu de la modificació d'ordenança que va anar al pleno el divendres. Quan parlem de que és una pujada d'impostos encoberta, el que estem dient és que l'Ajuntament de Vila-real, no tot Espanya, sinó l'Ajuntament de Vila-real, que en el seu dia, no recordo en quin any, va regular que els tipus impositius per l'impost de plusvalia, dins del marge que li deixa la llei, va determinar que se pagara el 18 o el 28 en funció dels anys, l'equip de govern, aprofitant esta modificació i sense donar-li massa bombo perquè no li interessa, mos ha colat una pujada d'impostos.
Sí, vostè es refereix al 30%, però exacte. La diferència que n'hi ha és que ell diu, o sigui, l'alcalde diu, que pagarà el que traga ganàncies.
Vale. Molt bé, correcte. El que paga ganàncies, pagarà. I el que hereta, que guanya.
Sí, en este cas és un impost de donació, no?, o de transmissió.
L'impost d'increment de terrenys de naturalesa urbana, plusvalia, per entendre-nos, grava tota transmissió de terreny urbà. Tota, siga per venda, per herència o per donació. Quan ho ven, el que tu havies dit abans, normalment ha tret un benefici. ¿Vale? Per dir ese benefici, el paga. Per dos impostos. Per la renta i per la plusvalia. Per això el que sempre hem dit de que considerem que és un impost injust i que n'hi ha una doble imposició i que el propi alcalde ho diu en la seva exposició l'altre dia en el pleno. Com aquell també ho pensa.
En este cas, se recorda que també van dir allò de que els ajuntaments ja no cobrarien aquesta plusvalia i al final s'han fet arrere i sí que seran els ajuntaments finalment els que la cobraran,
no? Això ho va dir la ministra d'Hisenda quan ara, el mateix fin de setmana hice de la sentència que clar, els ajuntaments, molts d'ells
viuen de...
No, a veure, n'hi haurà qui tindrà l'impost de la plusvalia, tindrà més importància que, que nosaltres, així té la importància que té respecte al global d'ingressos, però i se mateix cada setmana en un congrés del Partit Socialista d'Andalusia la ministra va dir que tranquil·los, que esto lo arreglo jo el lunes, i el lunes lo arreglo, va treure el decret i tots els ajuntaments contents perquè anaven a seguir cobrant la plusvalia.
Sí. Val, i entonces, en però, que
anava,
cobren...
però anava a seguir cobrant-la en els mateixos tipus que regulava la ordenança de cada poble. Vale? Entonces, per això dic, n'hi ha dues coses. Per una part és l'adaptació de l'ordenança pel càlcul de la base, que és el que marca la normativa estatal, que això no afecta al tipus, i una altra cosa és que l'equip de govern de Vila-real ha decidit, també tinc que dir, en el vot favorable de Compromís i en la avenència abstenint-se de Ciutadans i de Vox, que mos pugen els impostos de plusvalia.
Clar, però en este cas és qui més guanya, més paga, no?
I el que, te torna a repetir, i el que hereta o el que li donen...
Esta gent, en quina situació els tenim? Explica-vos vostès.
La mateixa.
O sigui, la família que hereta té que pagar el 30%?
Correcte. Correcte. Ha tingut alguna ganància o s'ha enriquit una persona que hereta o una persona a la que li donen un bé, els pares o el cònyuge o qui siga? No. No té cap enriquiment.
L'únic que queda exento de pagar és el viudo o la viuda.
No. No queda exento de pagar.
Bueno, un 95% se le beneficia.
En la seva vivenda habitual, únicament. En la vivenda habitual, únicament. Quan antes ja n'hi havia una bonificació del 50% per a totes les vivendes, i l'únic que han fet és que, en el cas de l'habitual, s'eleva al 95%.
Sí, el que passa que, per exemple, el que hereta sí que és veritat que se li incrementa el patrimoni.
Sí, però s'enriquís.
Bé, en realitat sí que adquirís béns. Vostè me diu, ja, però és un dels seus pares, que els seus pares ho han treballat. Ahir cada un tindria la seva opinió, lògicament, no?
Bé, claro, per supost. Jo...
Vostè considera que n'hi ha un agravio, no? Contra les persones que hereten...
Anem a veure. Jo no penso que n'hi ha un agravio. Jo el que dic clarament, és que n'hi ha una puja d'impostos encoberta. Això és el que dic clarament. I que, lo que un poc van ficar de manifest en el plenari i, a més, en la comissió prèvia, van proposar que se fera la modificació de l'ordenança, però que no se tocaren els tipus. en els tipus, els que hereten també pagaen. Però lo que diem és dir, en la que està caient, en el tema dels consums, de la llum, dels combustibles, de la incertesa per la guerra, que en tot això, que l'Ajuntament de Villarreal proposara una pujada d'impostos, això és el que denunciem i el que ens pareix mal.
Vostès ho contemplen com una pujada d'impostos perquè haveren acceptat el fet que s'hagueren mantès en el mateix tipus, no?
A veure, és un impost que existís, que evidentment que l'Ajuntament no pot deixar de cobrar-lo.
Però vostès estan a favor d'aquest impost encara que...
No, nosaltres estem en contra. Motos...
O sigui, el llevarien?
Claro, però no podem. A veure, no podem. I aquest impost el regula el govern d'Espanya, com tots els impostos dels ajuntaments.
Vostès poden baixar el tipus, no?
Nosaltres podem, l'Ajuntament el que pot és, dins d'uns marges, regular el tipus i regular certes coses, algunes bonificacions i totes aquestes coses. Evidentment, n'hi ha una sentència judicial que fa que l'ordenança se tingui que adaptar. I això no tenim més remei que acatar-ho i fer-ho. Però això només afecta, torna a repetir, al càlcul de la base, no afecta el tipus. Entonces, el que nosaltres diem és, en la que està caent, jo crec que el millor és fer la modificació que toca i no tocar res. Evidentment, l'argument de l'alcalde de l'Ajuntament se té que financiar i els impostos són per financiar-se, evidentment, el compartim. ¿Vale? Però quina necessitat n'hi ha de pujar impostos ara en este moment? Quina necessitat n'hi ha? Quan ja ha pujat l'IBI per al 2022 un 5%?
Sí, però vostè, per exemple, en l'altra entrevista que vam tindre, contempla la idea de que si no s'equilibra, l'Ajuntament no pot fer front a tots els gastos que té en aquest moment, no?
Sí, i quan va fer el pressupost se sabia que la llum anava a pujar o els combustibles anava a pujar, el que sabia, no, però el pressupost és un pressupost viu i qui el gestiona té que gestionar-lo. ¿Vale? Però n'hi ha moltes maneres de gestionar-lo. L'equip de govern té la seua, que jo personalment no compartisc en moltíssimes coses. Evidentment té que recaudar l'Ajuntament. Però així, en Villarreal, per molts motius, tenim una càrrega impositiva brutal. I no ve només pels impostos municipals. També ve gravat per els valors catastrals, que sí que és competència de l'Ajuntament, però que graven altres impostos que no són municipals. Entonces, si agarrem tot això en el seu conjunt, el tema és de que la incidència que va tindre esta modificació, que repetís, la forma de càlcul de la base, quan se va fer el pressupost municipal, ja se sabia quina era la forma de càlcul de la base. Entonces, si ja se sabia entonces, en les estimacions que se tenen que fer de recaptació per al 2022, ja la forma de càlcul de la base ja estava reflejada. Per tant, el import que de 1.600.000, crec recordar que era, que se recauda habitualment per l'impost de la plusvalia a Villarreal, ja té que estar adaptat a la nova forma perquè el Real Decret se va dictar en novembre i el pressupost se va aprovar en gener. Entonces, el que avui està fent és incrementar la recaptació municipal. No està pal·liant una pèrdua de recaptació. Està augmentant-la. Que mos vol dir... que això és per pagar els recibos de la llum, perquè ara pareix que tot el problema, igual que el Pedro Sánchez, que se veu que té a ben lloc de mestre, tot el problema de la inflació de l'any passat, no. és Putin, pues així en Villarreal Putin és el PP.
No, m'ha fet gràcia, perdone, si m'enric, per allò que tindré el mestre Pedro Sánchez a ben lloc.
No, en el tema de les excuses, dona aquesta sensació, perquè la inflació de l'any passat és culpa de Putin. Quan ho haguera pogut dir l'any passat, no ara. Tot el que passa en Villarreal és culpa del PP. Segons l'alcalde, tot el que passa en Villarreal és culpa del PP.
Sí, no, en este
la mort de Manolete no, perquè va ser en Extremadura, no va ser en Villarreal, sinó és el millor també.
En este cas, vostès el que no comparteixen és aquesta pujada que ha fet d'aquest percentatge que estava entre el 18 i el 28 i l'alcalde ha dit que serà un 30, però només per les vivendes que traguen benefici.
No. El 30 és absolutament per tot el món que tinga que pagar l'impost de plusvalia a partir de d'ací un mes.
Pues, Carlos Gil, moltes gràcies per haver-nos explicat com ha vist vostè aquesta regulació de plusvalia en l'Ajuntament de Villarreal.
Gràcies a vosaltres. A
981, ni rica, ni pobre, ni gringa, ni nada. De aquellos miedos no queda ninguno, pero sigue intacto lo que me importaba. Hoy me dedico a coser cicatrices, a unirme a todas las marchas que pueda. Prefiero ir esparciendo raíces que andar viviendo en espera. Acompáñame a las calles a andar diferente. Acompáñame
a creer nuevamente en la gente.
Acompáñame
a bailar con quien se pare al frente.
Acompáñame a cantar por quien le falte voz. Acompáñame a las calles a andar diferente. Acompáñame a creer nuevamente en la gente. Acompáñame.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Agricultor, ya tenemos la comodidad para podar. Así de claro.
Ahora puedes disfrutar de la poda con la tijera o serrucho de batería ligera, económica y eficaz. Te sorprenderá su precio. Distribuido por Agromaestrat, Avenida Zaragoza 136, Borriol. Teléfono 964-32-2041.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental y Office Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Villarreal. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopisdiaz.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Va, on quedem.
On anem a quedar, on sempre.
A la Lúchola.
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mater Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben que hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
La teua nòmina també pot marcar un gol. Si la domicilies a Caixa Rural Villarreal, podràs aconseguir fins a 200 euros. No deixes passar l'oportunitat. Informa't a les oficines de Caixa Rural Villarreal.
I este matí s'ha presentat a Vila-real la Setmana Santa, la del 2022. Està declarada d'interès turístic autonòmic. Nosaltres tenim a Pasqual, que ve a representar la Junta Central de Setmana Santa de Vila-real. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I el regidor també. Regidor, Setmana Santa Vila-real 2022, quina gana teníem.
Sí, la veritat, teníem moltes ganes perquè estàvem recordant que, per desgràcia, previo a pandèmia ja no vam celebrar la Setmana Santa a causa de les pluges, lo que vol dir que portem ja prop de 3 anys sense celebrar la nostra Setmana Santa, una Setmana Santa que sempre recordem que és de les més antigues de la Comunitat Valenciana i sobretot de la província de Castelló, que és una Setmana Santa en la qual el poble de Vila-real vol demostrar esa devoció i esa tradició que té gràcies a les 10 cofradies que formen la Junta Central de Setmana Santa i que al final també pot ser esa quarta vacuna que a lo millor necessitem, no? Que és la vacuna de la il·lusió, de la felicitat, que a poc a poc i a pesar de les tristes notícies, no? Que s'estan aplegant des de Ucraïna, però necessitem recuperar esa il·lusió i ese ambient mediterrani de carrer, de devoció, de tradició, conforme és la nostra Setmana Santa de Vila-real.
President Pasqual, vostè pot explicar-nos fins ara quins actes s'han fet de Setmana Santa a Vila-real?
Pues sí, els actes que duem fets ja d'esta Setmana Santa 2022 és el pregó diocesano, que se va fer el dia 5 a les 6 de la vespre en la Iglesia Arciprestal. Este acte enguany l'ha organitzat la molt il·lustre cofradia de la Puríssima Sang en el seu 475 aniversari. Després hem començat ja a celebrar tots els dimecres de Quaresma les llagues a la capella del Cristo de l'Hospital, i ahir diumenge vam tindre la tercera trobada de guardes romanes i armats que organitza la cofradia de la Sang també. Per la vespre, a les 5 de la vespre, se va celebrar un via crucis que organitza la venerable cofradia del Carmen, que se celebra en l'ermita. I això són tots els actes que fins ara duem d'enguany.
La Setmana Santa és del 10 d'abril al 17 d'abril, però hem de recordar que nosaltres, així, en la ciutat de Vila-real, a partir del diumenge 27 de març, tornarem a tindre actes, no?, per anar preparant-nos.
Efectivament. El fin de setmana el 26 i el 27 de març tenim el pregó musical, que ja és una tradició ja així en Vila-real, venim fent-lo ja molts anys, i on venen bandes de tota la geografia espanyola, en les bandes de moltíssima qualitat, i enguany és el 12 pregó. I ja dic, el dia 26 es comença a les 7:30 en la Basílica de Sant Pasqual i té continuació el dia 27 a les 11:30 del matí a la plaça de la Vila.
Després el divendres 1 d'abril tindrem ja el que és el pregó de Setmana Santa.
Efectivament, el dia 1 d'abril tenim el pregó de Setmana Santa, que corre a càrrec de Raül Pujol, director de la COPE, i que tindrà lloc en l'Església Arciprestal a les 8 de la vespre.
Que diguem, d'alguna manera, això és com obrir, ja posar-nos en situació, no?
Efectivament, o sigui, això és l'antesala, per dir-ho d'alguna manera, de la Setmana Santa.
El dia 3 d'abril, que és diumenge, tindrem la professó.
Sí, esta professó, això ho fiquem en el programa nostre, és merament informatiu per a que tots els cofrades tinguin coneixement de que este diumenge se celebra la professó diocesana que enguany té lloc en l'Alcora.
En l'Alcora.
Efectivament.
I el divendres tindrem actes 7:30, 8:30 i 10 de la nit, no?
Efectivament. A les 7:30 tenim en l'arciprestal la missa de la Mare de Déu dels Dolors, a les 8:30 la tamborada de l'agrupació provincial, que tindrà lloc en el jardí de Jaume I, s'inicia allí, faran un recorrido i s'acabarà també allí. I a les 10 de la nit tenim un concert de música sacra. Este concert corre a càrrec de Il Dolce Incontro, uh-huh, en què els intèrpretes faran obres, cantaran obres de Vivaldi, Caldara i Scarlatti. I això tindrà lloc, ja dic, a les 10 de la nit en la Basílica de Sant Pasqual.
Això era previ a que ja visquem aquesta Setmana Santa a la que vostè tornarà, si li pareix, i anirà dient-nos els actes per a tindre tota la gent informada de lo que va fent-se en la ciutat de Vila-real.
Molt bé.
Regidor, declarada interès, de, interès turístic autonòmic. Ja la declaren sent vostè portant la regidoria?
Sí, la van declarar en l'any 2020. Uh-huh. Per desgràcia, no han pogut celebrar una Setmana Santa normal, conforme he dit al principi, sent ja d'interès turístic autonòmic. Enguany, si Déu vol, i esperem que siga així, la podrem celebrar ja en totes les cofradies al carrer, en totes les imatges, en tant de valor cultural que tenen, per a que la gent de Vila-real que li té devoció i la gent que puga vindre dels municipis del voltant a veure la puguen gaudir, i sobretot recuperar aquests actes que gràcies a la Junta Central, a les 10 cofradies, en tant d'esforç, en tanta gent voluntària, se duen a terme i se treballen durant tot l'any, perquè pareix que només siga aquesta Setmana Santa, aquesta setmana quan estan les cofraries ahí, però hi ha que recordar que és un treball que estan dia a dia ahí durant tot l'any, que quan acaba la Setmana Santa del 2022 ja estan preparant la Setmana Santa del 2023, i sobretot és recuperar aquesta tradició, aquesta devoció que tant ens agrada. També recuperar un esdeveniment que ens diferencia possiblement d'altres municipis, i es dona aquest valor també cultural, conforme és en la Quimavere, que encara que no se puga veure en la programació que avui hem presentat físicament, sí que se celebrarà el dissabte 9 d'abril a les 10:30 de la nit en la plaça Major, un acte que conforme dic es diferencia, no?, tant a nivell musical, cultural, teatral, i que volen que siga i se reclam també que es diferencie i demostre que som d'interès turístic autonòmic.
Enguany se podrà veure este acte per la televisió autonòmica?
Sí, estem en negociacions. Uh-huh. És de veres que se va signar un conveni fa un temps en la televisió autonòmica per a certs esdeveniments de Vila-real foren patrocinats per ells. Ara estem treballant també que siga retransmès, ja puga ser en directe, que esperem que sí, uh-huh, però si no, que tinga aquesta difusió, sobretot en àmbit autonòmic, per a que la gent el conega, i si no és enguany, l'any que ve puga vindre a gaudir d'ell,
clar,
perquè és el que diem, és un acte únic en Espanya i que es diferencia. Sabem que hi ha en molts municipis hi ha representacions de la passió, però la nostra és una passió moderna, però molt, 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 molt respectuosa en lo que és la devoció i en lo que és la tradició de la Setmana Santa vilarrealenca.
Jo crec que aquesta representació ens sentim tots prou identificats, i és una representació a l'altura d'una grandíssima ciutat, a mi almenys, i n'hi ha gent que quan l'ha vista no esperava veure el que allí s'ha pogut veure, perquè si recordem, avui fa 2 anys que el president del govern és i diu que anaven a confinar-nos 15 dies. Avui fa exactament 2 anys. I acabem estant vora 2 mesos
confinats. És de veres que nosaltres, quan vam començar, ja escoltàvem coses de la pandèmia, vam començar a parlar i diem, esperarem a veure què fa Sevilla, esperarem a veure què fa Andalusia, que possiblement són les setmanes santes més fortes, no?, del nostre país, i diem, lo que faig a Sevilla intentarem fer nosaltres. Per desgràcia, recordem i ses dates, no?, i ses imatges en les que l'alcalde, els portaveus i membres de la Junta estaven en les esglésies tancades, que se van poder fer les misses com se van poder fer, i la gent per sort des de casa sí que a través de les televisions ho va poder seguir. Uh-huh. Però va ser molt trist, no? Jo, per exemple, com a regidor no vaig poder assistir, i ho parlàvem, i jo veia per televisió a Pasqual fent les lectures, i era un altre sentiment, que és el que deia abans, no? També necessitem recuperar aquesta il·lusió, el que la gent veja que poquet a poquet pot tornar a eixir al carrer, pot tornar a anar als actes, sempre en la seguretat i en la prudència i la responsabilitat en la que s'organitzen aquests actes, perquè a pesar de que vulguem organitzar-lo, sempre va primar la salut. Nosaltres anem a complir totes les normatives conforme estan, anem a fer les recomanacions que toquen. I esperem això, no? Que puga ser ese inici que devore la llum que tant de temps portem esperant.
En este cas, el que sí que volem recuperar és ixa hermandat que tenim dins de les cofradies, que un cofrade no fa falta que siga de Sevilla, no, Pascual?
Efectivament. Així l'únic que passa és que són cultures distintes. En Sevilla se manifesta la Setmana Santa d'una forma que així nosaltres, pues, mos costa comprendre la manera que ells de celebrar-la. Tal vegada nosaltres tenim una Setmana Santa més sèria.
Lo que fem és que mos recollim, no, un poc dins de cada un.
Efectivament, és exactament. És la forma en què ells ho celebren i nosaltres també. Nosaltres, per supost, pues, tenim unes tradicions darrere i que com mos hem criat en aquestes tradicions, pues, seguim i veiem en una normalitat que siga aixina. I a més de que ho veiem, pues, ho comuniquem, ho volem transmitir i ho vivim, pues, en tot el respecte i la devoció que ens han ensenyat.
Vostè és de la cofradia del Santíssim Crist de l'Hospital, és cofrade, lògicament. Ha vist una evolució dins de la Setmana Santa? És a dir, com era la Setmana Santa de fa, no sé, 40 anys?
La Setmana Santa de fa 40 anys, pues, bastant distinta. Este món que vivim és un món canviant, canvia a més en una rapidesa enorme. Te diré que fa 40 anys jo era bastant 40 anys més jove i les coses no estaven, per supost, com estan ara. Els mitjans de comunicació eren molt distints. La gent probablement se vivia en, anava a dir, en més respecte. Tal vegada no siga més respecte, perquè ara fiquem tot el respecte, per supost, que requerís o que pensem que requerís. Però en aquells moments, jo tirant-me una miqueta encara més enrere, recordo quan era xiquet, que jugàvem a Baló, al Barranquet. Xiquets, sí, vivíem al carrer, sí. No vivíem dins de casa.
Sí.
I anàvem corrents per el carrer. I el Divendres Sant, bueno, en quant veig que era una dona a correr, sí, vergüenza, no sé quant, no te dona vergonya córrer avui el dia de que és el Nostre Senyor enterrat i tu córrer, mare, i tots. I bueno, vull dir jo que eren altres moments i altres formes de viure-ho també.
Clar, el regidor no podem dir-li fa 40 anys darrere perquè quasi que no el trobem, no? Però per vostè sí que ha canviat.
Sí, i per a recordar també a la gent, parles de fa 40 anys i la Junta Central d'ací 2 anys complirà 50 anys, el que vol dir que sí que hi ha una tradició molt darrere, perquè, conforme he dit, és una de les més antigues de la Comunitat Valenciana, però són 50 anys pràcticament que un grup de persones va decidir organitzar una Setmana Santa, que suposa que en aquells moments no seria com l'actual, però ja volien demostrar aquesta devoció, sobretot en aquest moment, i veure la evolució, no? Els actes que han anat incorporant. Pascual Medià, des de l'any 2008, me pareix que està la Junta actual, vull dir, ell des de l'any 2008 i la seva Junta també han evolucionat esta Setmana Santa, no? Que recordem que estan ells ja va començar a ser d'interès turístic provincial i ara és autonòmic, el que demostra aquesta evolució, no? També aquest treball que l'Ajuntament té que estar molt agraït, perquè és el que diem, és gent voluntària que dedica moltes hores, lleva hores a la seva família, que això sempre és molt difícil, i que a pesar de que a voltes n'hi ha que prendre decisions difícils en el tema de les anul·lacions, perquè a voltes diem, però si no va ploure, per a què anuleu? Són decisions molt difícils que se prenen en situacions extremes, perquè per a nosaltres ojalà poguérem eixir encara que fora plovent, però sabem el valor de les imatges, el que se puga banyar una imatge d'Ortells, per exemple, i esa imatge...
Claro. Per cert, les imatges, de quin any estem parlant que són les imatges que se trauen? Més o menys, eh?
Les imatges de...
La que vostè recorde, una imatge de quin any pot ser?
De 1952.
Fijes, En 1900 érem en Vila-real 16.000 habitants. Ara en som vora 52.000, regidor. Clar, vostè diu, se vivia en fervor, però ojo com se posen els carrers de Vila-real en Setmana Santa. Faig descompte que som una ciutat gran, però ve molta gent a veure la Setmana Santa de Vila-real. És dir, tal volta tots els que són no senten el fervor, però els que ho demostren, els que van en la processó, la gent, si vostè s'hi nota aquest respecte quan està passant aquesta processó i aquesta serietat, la del silenci, per exemple. Que bonica és, eh?
Molt bonica i també molt respectuosa, molt seria. La gent, la veritat és que és el que estem dient, ho viu en molta intensitat i en molta devoció. La Setmana Santa de Vila-real, de veres que arriba. Inclús la gent que ve de fora se contagia d'eixa devoció que els del poble demostren, i la veritat és que el que ve torna a vindre.
Nosaltres quan allí... passa la Mareu dels Dolors, en aquest moment totes les dones, i tots els homes, suposo, no? Jo parlo jo perquè sóc dona, caiga als peus d'ella, no podem evitar-ho. És sentimós en aquesta mare que té l'espasa clavada per nosaltres, que som els fills, no?
Pues sí, la veritat és que sí. Tenim unes... la imagineria que té Vila-real...
Claro. El que no l'ha vista, que vinga a veure-la.
Efectivament, no té res a veure, a veure, sense intentar...
No, és per oferir el que tenim.
Efectivament.
Que disfruten de lo que tenim, si volem oferir-lo, no? Regidor, és el que volem.
Sí, al final és el treball que s'ha fet, no? El donar aquest interès turístic, perquè al final és bo per a Vila-real, tant per la part religiosa com per la part econòmica. Hi ha que recordar que si vegen a Vila-real i plena els nostres carrers per a gaudir dels nostres actes de Setmana Santa, també se quedarà a consumir en els nostres locals, en els nostres negocis. És una forma de repercutir en tots els sectors.
És més, la gent, mire, jo, si me permitís, president, el que tinga la sort de poder veure passar la cofradia, o sigui, aquest silenci que se sent, no se pot imaginar allò que diuen anem a fer ioga o anem a... En aquest moment sent la espiritualitat, o almenys és el que jo invite que vinguin a sentir, perquè se sent en uns carrers que poden tindre tant de bullici i que de repent se nota el que s'està vivint en aquest moment.
Sí, sí, per això és el que estàvem parlant al principi de diferents cultures. Uh-huh. Així és ixe silenci el que se viu i se palpa.
No eres la mateixa persona després de viure això, eh?
No, claro.
Que, sí, i la gent no ho entén, sí. El que no ha vingut, però ja no eres la mateixa persona.
I, a més, per lo que dius quan veus la imatge, jo invito des d'ací a tota la gent que no ho hagi vist d'estar ara, que des del diumenge de Rams estan les imatges exposades en la Iglesia Arciprestal. Imatges que quan estan allí les pots veure més o menys a la teva altura, o pots arrimar-te més o pots arrimar-te menys, i entonces veus lo impressionant, l'expressió que té cada imatge de les que tenim, que bueno, és algo indescriptible. La veritat és que allí és pa ficar els pèls de punta quan veus les imatges al teu nivell i l'expressió que tenen totes aquestes imatges.
Tot això estan dins d'una església arciprestal com la que se té en la ciutat de Vila-real. Tu quan entres, allí ja se nota aquesta sensació. A més dels sonidos que són distints allí dins, i de... Jo crec que aquestes imatges van nutrir-se de les miralles i de les peticions que anem fent les persones que confiem en elles, no?
Pues sí, la veritat és que sí. La veritat és que, així i tot, jo invito a tots els que no ho hagin vist, però moltíssima gent de Vila-real ve a veure les imatges.
Jo estaria tot el dia parlant d'això, perquè, sí. De veritat, la gent que no va, el que se perd... moltes gràcies per haver estat. Pasqual Sans, president, vostè el tindrem més voltes. Regidor Santi Vila, i a vostè per altres coses també el tindrem més voltes. Moltes gràcies.
Jo com sempre, molt a gust en la vostra casa.
Gràcies, a la vostra disposició.
Estás a la 92.2 FM.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿A dónde puede llevarte la inspiración? Muy lejos. Con la gama SUV de Kia desde 14.100 euros. Financiando con Banco Cetelem hasta el 21 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Pull&Bear, con lentes incluidas, por solo 79 euros. Una promoción exclusiva solo en Opticalia y Bob en Villarreal. Infórmate en nuestra web opticaliaybob.com. Recuerda, nueva colección Pull&Bear, 79 euros, solo en Opticalia y Bob en la avenida Pío 12, 73.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Y como cada lunes hablamos de agricultura y tenemos a los tertulianos habituales, él es Pepe Montagut, de la Asociación Independiente de Labradores de Nules. Buenos días, Pepe.
Buenos días.
Y a Víctor Viciedo, de ALIP, la Asociación de Labradores Independientes de Villarreal. Buenos días.
Buenos días, Susana. Buenos días a toda la audiencia.
Titular, esto ocurrió ayer, salió en titulares. La Guardia Civil busca naranjas contaminadas en una empresa frutícola de Castellón. La Benemérita ha intervenido 20 toneladas de naranjas que estaban tratadas con clopirifos, un plaguicida ilegal. Titulares. Estos son lo que el público ayer domingo pudo leer en los principales periódicos de aquí de la zona.
Sí, efectivamente. Bueno, el hecho de que un comerciante español esté vendiendo producto de fuera, para mí es lo que realmente es el gran delito, ¿no? El tema de que esté tratado con clorpirifos, bueno, ya sabemos que fuera lo pueden tratar. Lo que no puede superar es el 0,01 miligramos por kilo y se ve que este cargamento sí lo superaba. Que si es un delito contra la salud pública, que es lo que en realidad sale en la prensa, bueno, lo es legalmente, pero en realidad la salud pública no está en nada amenazada por dos motivos. Uno, porque lo que queda de residuo en la naranja, en la piel de la naranja, son metabolitos que nada son tóxicos, sino que simplemente te están diciendo que ese fruto ha sido tratado con metilclorpirifos o clorpirifos, pero nada son tóxicos. Y encima quedan en la piel que nadie se la come. Entonces, para mí me parece un escándalo que esto sea un delito contra la salud pública cuando no hay ningún riesgo para la salud de las personas, pero lo que sí que es verdad que es un gran delito es que se haga pasar como española una fruta que viene de Marruecos, esté o no tratada con metilclorpirifos o clorpirifos.
Pues en este caso se hizo registro en Barcelona, en Castellón, en Valencia y en Alicante. Y la empresa es propiedad de un líder de este grupo. Y el último registro se llevó a cabo en Murcia, pero las naranjas efectivamente procedían de Egipto.
Bueno, Susana, te voy a decir una cosa. Aquí se está hablando de delito, de algo que no es delito, ya lo ha dicho Víctor. Vamos a ver, ¿cómo va a ser delito el tratar en un producto que todos los terceros países lo tienen autorizado? A ver, que me expliquen aquí. O sea, un producto que aquí no está registrado y por lo tanto se trata. Muy bien, esa naranja, lo que no tenía que haber llegado es desde Egipto ya a España, que es lo que nos está haciendo daño a la naranja de aquí. O sea, que entra la naranja de Egipto por medio de un exportador aquí en España, y sin embargo las de España están pendientes de coger. Y sin embargo los otros países todos están autorizados a tratar en este producto. ¿Dónde está el delito? Me pregunto, ¿dónde está el delito? O sea, aquí en España, es decir, como diciendo, aquí es delito, no sé, el darle una bofetada a uno. Y al resto de los países una bofetada no es nada. Vamos, el delito no existe en ninguno. Porque Marruecos, Egipto, Turquía, Sudáfrica, Sudamérica, todos están autorizados a tratar con clorpirifos y metilclorpirifos.
Sí, pero en este caso...
Otra cosa, Susana, es que efectivamente Europa debiera de exigir los mismos estándares de producción a nosotros que lo que viene de fuera. Eso es otra cosa, ¿eh? Pero de ahí a que sea veneno, como dicen muchos y tal, no hay ningún veneno ahí.
En fin, ¿ustedes consideran delito que se haga pasar la fruta por fruta de, o sea, española, en este caso, cítricos valencianos? Ellos dicen que la habían adquirido para posteriormente destruirla. Incluso han aportado documentos. Aquí dice además en los investigados habían creado las facturas albaranes de compra-venta, incluso los documentos de destrucción de forma ficticia. Es decir, hay gente que ya aprovecha el hecho de que sea comprada para destruirla.
Lo que podría ser también es que esta compra de este producto, de esta naranja, fuera de alguna interceptación que ha sido desviada desde Europa y entonces la haya adquirido este señor. Ahí sí que hay delito. O sea, que se haya prohibido en Europa la entrada y, sin embargo, que él haya adquirido, haya falsificado los documentos, haya intentado entrarla en España. Ahí sí que existe el delito.
Sí, lo único que ocurre es que el titular te dice una cosa y cuando lo lees detenidamente lo que te das cuenta es que el titular no tiene a lo mejor nada que ver con la noticia, ¿no? Porque al final el titular es que son naranjas contaminadas de una empresa frutícola de Castellón y eso no beneficia absolutamente nada a la citricultura de la provincia de Castellón. Víctor Viciedo, por fin una intervención el día 7 de marzo en las Cortes Valencianas, donde tuve reunido a todos los partidos políticos que deciden si apoyan lo que ustedes defienden o no, y lo ponen, se lo documentan y lo apoyan para que el ministro Luis Planas lo valore, ¿no?
Efectivamente, bueno, aproveché esa intervención para hablar de todas las cosas que nosotros reivindicamos, las principales, porque claro, nosotros tenemos muchas más reivindicaciones, pero las principales son, en primer lugar, la soberanía alimentaria. Toda política agrícola debe ir dirigida a que seamos autosuficientes en alimentación en España y en Europa. Para conseguir esa soberanía alimentaria es necesario respetar el principio de preferencia comunitaria. Hablé de ese principio, que es uno de los pilares básicos de la PAC, de la Política Agraria Común. Y luego, pues que las políticas medioambientalistas no pueden ni deben perjudicar nunca a la agricultura, y lo están haciendo, y prueba de ellos es esa desautorización o pérdida de registro de el fitosanitario metilclorpirifos que nosotros reclamamos para la lucha contra el cotonete de Sudáfrica. Y expliqué perfectamente por qué era posible hacer esa autorización y no tener ningún riesgo, a pesar de lo que dice el señor Roger Llanes, que dice que los supermercados no nos la comprarían, que vuelve a mentir porque los supermercados están comercializando esas naranjas que hemos hablado de Turquía, de Marruecos, de Sudáfrica. ¿Por qué razón no iban a comercializar las nuestras si las nuestras no superan ese límite máximo de residuos que marca para el metilclorpirifos la Unión Europea, que es 0,01 miligramos por kilo? Y por último, también hablé en el turno de respuestas de esas colmenas que en el 2016 quieren que ya estén en nuestros campos, pues, en fin, perjudicando a la citricultura.
En este caso, lo que pedirían es como los grandes rebaños que tienen sus cañadas reales, en este caso pedirían para, son las colmenas, que puedan, en el tiempo en que ellas salen a polinizar, o bueno, que ya salen porque es primavera, puedan hacerlo en sus campos, en los campos suyos, en propiedad. Porque las ganaderías sí tienen establecidas unas cañadas reales, es cierto, ¿eh? No sé si tendrá que haber un marco legal.
Las abejas no.
Sí, pero en este caso ellos lo reclaman ya.
Lo reclaman, sí, pero que vaya en su terreno, en su terreno. En el terreno entre los cítricos no tiene por qué haber abejas.
En nuestra propiedad no tiene por qué haber ninguna abeja, porque puede haber hasta accidentes, porque sí. Es que hay centenares y centenares de abejas en primavera, porque hay mucha floración.
Sí. Ellos lo que les piden es que pongan mallas, sí, para que no entren en sus
que nos la paguen
terrenos.
Ellos, que vamos, nos paguen ellos las mallas.
Mira, ellos lo que piden es algo imposible. Imposible, por una razón. Mira, cuando se está tratando de poner mallas y de cambiar las variedades que no producen polinización por medio de las abejas, habría que hablar de lo que ellos no hablan, el tema económico. Fíjate, el arranque de una variedad que polinice cuesta 2.500 euros por hectárea. Los plantones para plantar nuevo, y estoy hablando de plantones bordes, 1.200 euros por hectárea. Y los trabajos de plantar, 200 euros por hectárea. Pero si vamos a las variedades con royalties, hoy, no te digo mañana, no lo sé, pero hoy se está pagando por la Nadorcot 20 euros por árbol, por árbol. Eso suponen 12.000 euros por hectárea. Ojo, eso sí te las dan. Eso sí te las dan. Segundo, la Orri, 65 euros por árbol. Eso supone 40.000 euros por hectárea. No te dan licencias. Tienes que ir al mercado negro. Y al mercado negro cuestan 150, 160. La tango es un tema que habría que hablar con más detenimiento. Ahí no existe limitación de licencias. No se sabe las que han vendido. Y cuestan 27.000 euros por hectárea. Ahí están engañando a los agricultores. Porque hay tango a punta pala y a parir. Y además, este año se está viendo que la tango ha perdido el precio. Si ahora vamos a las variedades de Libia, Libia paga un euro de royalty. Pero ¿cuáles son las variedades estrella que haya sacado Libia? De momento, las que conocemos tienen o problemas de pisat o problemas de alternaria. Pero si después vamos a lo que es el cubrir las variedades con plásticos y tal, con el túnel, nos encontramos que la protección sistema invernadero te cuesta 30.000 euros hectárea. Y si vamos al túnel de malla, estos túneles que malla que se ponen y se quitan, nos vamos a los 8.000 euros por hectárea la compra del equipo. Y de 2.000 a 3.000 euros de poner y quitar todos los años por hectárea. Lo cual supone, además una otra cosa, supone una pérdida de entre un 25 y un 30% de la cosecha. Porque claro, las mallas rozan las flores y tal y caen muchas flores. Me pregunto quién pagará esto, porque lógicamente las colmenas no lo van a pagar. La consellería no paga absolutamente nada a los agricultores. Y con una particularidad. Es que a la hora de la verdad, yo me pregunto, ¿van ustedes a exigir el arranque de la Nadorcot? ¿El arranque del Hortanique? ¿El arranque de la Clemenvilla? ¿Pero en base a qué derechos? ¿A qué legalidades? No tienen absolutamente ningún derecho de obligarle a un agricultor a arrancar una variedad que ha estado siempre libremente para ponerla. O sea, es algo incongruente.
Sí, en este caso, usted cuando argumenta esto en las Cortes Valencianas, ellos, ¿qué preguntas le hacen? Si...
Bueno, esta tarde, a las 7:30, en MediTV, pongo precisamente las preguntas que me hacen y doy yo las respuestas que voy a remitir por escrito. Es curioso cómo nadie habla de la preferencia comunitaria, pero en cambio allí, y se podrá ver en el vídeo de hoy, todos están conformes con la preferencia comunitaria, con defenderla. Todos,
pero ustedes lo dicen de viva voz, es decir...
Sí, allí se ve, como dicen, estoy de acuerdo con usted, con la preferencia y tal. O sea, lo dicen ellos. El de Compromís, el de Podemos...
El de PP, el de Vox, el de Ciudadanos,
todos están conformes con la preferencia. Entonces, a mí, no sé, me sorprende, ¿no? O sea, si un agricultor les habla de preferencia, ven que tiene razón, porque lo argumentas de tal forma que ven claramente que la reciprocidad no llega. Con la reciprocidad no puede haber reciprocidad en salarios, no puede haber reciprocidad en impuestos, no puede haber ciertas reciprocidades con las diferentes sociedades y, por lo tanto, ven claro que tiene que ser la preferencia.
¿Y qué pregunta le llamó usted la atención o qué esperaba que no la hicieran o que la hicieron y usted tenía ganas de contestarla?
Vamos
¿Qué
a
pregunta
ver.
Le llamó la atención?
A mí me llamó la atención la... digamos, el significado que le da de soberanía alimentaria la diputada de Podemos, que obviamente todos sabemos que para ciertos foros hay veces que resignifican los expresiones, en este caso la expresión soberanía alimentaria, lo que significa es independencia alimentaria. Ella lo liga a medidas medioambientalistas.
Agroecología.
Realmente la agroecología lo que hace es producir menos, con lo cual a nivel mundial esa soberanía alimentaria no estaría garantizada.
Por lo tanto, ahí hubo una discrepancia, ¿no? Entre...
Sí, discrepancias en el tema ecológico lo hubo con Compromís y con Podemos. Pero el respeto con el que te hablan, la forma con que exponen y demás, yo la verdad es que estoy súper agradecido con todos los diputados que estaban allí en las
Cortes. Sí, pero al final usted me está diciendo que tanto Compromís como Unidas Podemos, lo que ustedes vienen pidiendo, que es la utilización del metil, no están de acuerdo.
Claro, no están de acuerdo. El Partido Socialista pero no dijo nada. Pero,
claro, sí. Pero usted sabe que allí gobierna la Botánica, es decir, sí. Usted lo expone, a usted le tratan muy bien, con muchísimo respeto, usted expone lo que... esa defensa de la citricultura de la provincia de Castellón o de la Comunidad Valenciana, y ellos a usted le vuelven a responder lo mismo que le han venido respondiendo hasta ahora, ¿no?
Claro, yo lo que les expuse es que la agricultura es un 1% de los gases de efecto invernadero, que por lo tanto el problema no esté ahí, y si en cambio ponemos restricciones de tipo medioambientalista a la agricultura, nosotros arrancamos los árboles por falta de competitividad, y eso sí es un drama para la ecología.
Y a esto...
Con lo cual, por delante de las medidas medioambientalistas está el rendimiento de la agricultura. Y por eso deben de quitarse de la cabeza todas estas ideologías, que estarán muy bien cuando hablamos de ciudades, de transporte o de industria, pero que para hablar de agricultura, las medidas medioambientales mejor que se las dejen en casa.
Y cuando usted les dice el hecho de que, bueno, que acabarán siendo terrenos sin cultivar porque no serán rentables, ¿ellos qué le responden?
Bueno, ellos ahí no responden. Lo que sí que me chocó un poco es que el de Compromís me hablara de la contaminación de los acuíferos. Y yo le dije que esto es un problema de modernización. O sea, si nosotros modernizamos toda la agricultura y cambiamos el riego por inundación a riego a goteo, digamos que la fertilización va directamente a las raíces y por lo tanto no se produce filtración alguna hacia los acuíferos.
Pero prácticamente en la provincia de Castellón está todo el mundo...
Hay mucho ya goteo, y lo poco que queda por inundación, la Generalitat Valenciana, en lugar de subvencionar otras cosas, debería de ayudar a que todo eso se transformara en fincas a goteo, y por lo tanto modernizar un poco la agricultura, porque también les expuse que aquí no hay un problema de minifundio. El coste de producción de una hectárea es exactamente igual que el de 10.000 hectáreas si está modernizado, porque las técnicas, lo que es la gotita vale lo mismo, lo que es el paso del turbo vale lo mismo, y lo que es la trituración de la leña de poda vale lo mismo por hectárea. Y por lo tanto no es un problema de minifundio, sino que es un problema de modernización.
Vamos a publicidad unos minutos y volvemos.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Gran apertura el próximo jueves 31 de marzo del nuevo Economicas de Almasora, en calle Constitución Española 25. Carnicería y charcutería tradicional y al corte, panadería y bollería, fruta y verdura, alimentación, droguería, pescadería con pescado y marisco fresco todos los días. Nuevo Economicas de Almasora, en calle Constitución Española 25. Economízate con nosotros.
Después de esta pausa publicitaria continuamos hablando de agricultura, recuerden, con Pepe Montagut y Víctor Viciedo. Y seguimos hablando de la intervención que tuvo lugar el día 7 de marzo en las Cortes Valencianas por el problema citrícola que venimos arrastrando con esa prohibición del metil y también ese problema que nosotros llamamos la piñola. Pero en este caso hay algo que quiero que a la gente le quede claro, y es... ¿Qué es la ley de la cadena alimentaria y qué es la soberanía alimentaria, Pepe?
Bueno, podemos hablar primero de soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es un concepto que se introdujo en la cumbre del hambre de la FAO de 1996. la introdujo vía campesina, que posteriormente ella lo cambió, lo que era en principio el significado claramente de soberanía alimentaria, y le añadió lo de ecología. Este término lo acuñaron también Amigos de la Tierra, colectivos ecológicos, Acción Ecológica, en fin, una serie de colectivos que ellos añadían a lo que era la soberanía alimentaria, lo que es la ecología, la defensa del medio ambiente. Y aquí me llama la atención lo que dice la señora Beatriz de Podemos cuando dice que hay que revisar la mala interpretación de lo que es la definición de soberanía alimentaria. Y ella dice, como modelo de producción familiar definido de multitud de acciones y productores de todo el mundo, ¿qué es la agroecología familiar? No, señora, está usted totalmente manipulando lo que es la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria de por sí es el derecho de un pueblo a cultivar y producir sus propios alimentos. Así de claro y de raso.
Es más, a determinar las políticas agrícolas.
Sí, pero así de... No, yo te lo digo de una forma clara y rotunda. Es el derecho de un pueblo a producir y elegir sus propios alimentos. La FAO, que tomó entonces la definición clara, dice: la soberanía alimentaria incluye el derecho a proteger y regular la producción nacional agropecuaria y a proteger el mercado doméstico del dumping de excedentes agrícolas y de las importaciones a bajo precio de otros países. Ahí entra lo que es la introducción de terceros países. Por lo tanto, una cosa es la soberanía alimentaria en sí, el derecho de un pueblo, y otra cosa es que le quieran mezclar la agroecología y el medio ambiente. Porque si vamos a otro terreno, ahora, por ejemplo, la Unión Europea se quiere abrir a importar soja transgénica.
Sí,
y
mire,
está prohibida,
está
prohibida en Europa.
Si van a la definición...
Perdone, fíjate, Susana,
un segundo y ya continúa usted. Si van a la definición... dicen que es el derecho del pueblo a determinar políticas y alimentarse de forma sana y saludable con alimentos libres de transgénitos y para poder producir y regular la producción y el comercio.
Pero esa definición, ¿de dónde la sacas? Porque no es la de la FAO.
No, no, esa definición es de la Wikipedia, soberanía alimentaria.
Ella está cogiendo la definición medioambientalista de los partidos de izquierda.
A ver, lo que es la soberanía alimentaria es el derecho de un pueblo a elegir y a producir sus propios alimentos. No hablamos de ecología, ojo, y te voy a decir más, ni siquiera de alimentos sanos, porque hoy en día hay muchísimas personas que se van a las basuras a buscar alimentos y eso no son alimentos sanos. Lo que cual quiere decir que en un momento determinado que un pueblo necesite de alimentos, tiene que producir alimentos, ojo, saludables. Todo alimento en exceso no es saludable. Pero claro, cuando se llega ya a esta situación, por ejemplo, que ocurre ahora en Europa, que creo que se estarán dando cuenta que la soberanía alimentaria y la soberanía energética son puntos importantísimos de cada país de tener su propia autonomía. Porque si no, Europa, ¿para qué se va a comprar transgénicos a América cuando están arrasando bosques y resulta que aquí en Europa, la Unión Europea, los tienen prohibidos?
En cualquier caso, una señalización. Vamos a ver, no hay que redefinir soberanía alimentaria. Ya de por sí, los términos soberanía ya tiene su propia definición. Soberanía nacional significa que el poder político reside en la nación y que, por lo tanto, tienes independencia. Nosotros hemos cedido parte de nuestra soberanía nacional a Europa. No tenemos la soberanía nacional completa. Soberanía energética significa que no dependes de ningún país energéticamente. Nosotros dependemos del gas de Argelia y de la electricidad francesa, con lo cual no tenemos soberanía energética. Soberanía alimentaria, claro. No dependemos de nadie para alimentarnos. Ese es el significado puro y duro. No hay que resignificar nada.
La ley de cadena alimentaria.
Bueno, sí, la ley de cadena alimentaria, esto es algo ya que creo que hay de aclarar de una forma, pero ya de una forma rotunda. Decir claramente a todos los agricultores, a todas las asociaciones, a todas las organizaciones que la ley de la cadena alimentaria no va a servir para nada. Lo estoy repitiendo esto. Yo, fíjate, desde el año 2013, con el diario Escañete, últimamente el Ministerio ha publicado 10 preguntas y respuestas para aclarar dudas sobre la ley de la cadena alimentaria. Bueno, el Ministerio, en su página web del documento 10 preguntas y respuestas en relación con la aplicación de la ley de la cadena,
una nota divulgativa con orientaciones para la aplicación de la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria, que entró en vigor el pasado 16 de diciembre y que está dirigido principalmente a los productores primarios. Entre las 10 preguntas, aparte de algunas, te voy a destacar tres. ¿Cómo se puede asegurar que el precio del contrato es superior al coste de asumido por el productor? Otra, ¿cómo se calcula el coste de asumido por el productor? Esto es, el coste efectivo de producción. Y otra, ¿las cooperativas tienen que garantizar los costes efectivos de producción a cada uno de los socios? El mismo ministerio responde. Las respuestas, fíjate bien lo que te voy a leer. Las respuestas se abordan a modo de orientaciones, sin que pueda considerarse una interpretación vinculante, repito, vinculante, de la legislación, remarca el MAPA en su comunicado. Lo cual, en román paladino, significa, señores, esto son orientaciones, pero no son obligaciones. ¿Quién va a seguir una ley que no obliga a nadie?
Pues es una ley que aprobaron el 2 de diciembre, donde busca una relación más justa entre agricultores, ganaderos, industria y distribución.
Tan justa, que hoy tenemos las naranjas en Castellón que no valen más que 3 o 4 céntimos si las puedes vender.
¿Usted le trasladó esto también en las Cortes Valencianas?
Sí, yo concretamente en las Cortes mostré una naranja chislet que la tengo colgada del árbol, que el año pasado la tenía vendida a 55 céntimos porque el año pasado estaba todo el tema de la pandemia y no entraban las naranjas de Egipto, y que este año en la página de la lonja de los cítricos está sin operaciones, es decir, no la buscan. Entonces, ¿de qué nos vale tener una ley que prohíbe la venta a pérdidas si directamente no la quieren, no nos la van a comprar? Porque desde Egipto, meter una naranja en Berlín, el kilo, sale a 0,50 céntimos. Nosotros, por menos de un euro, no lo podemos meter en Berlín.
Y Egipto... es el que ahora está invadiendo de naranjas la Unión Europea.
Entonces,
porque Egipto...
la ley de la cadena alimentaria, si no cerramos fronteras, si no ponemos defensas comerciales, no puede funcionar nunca. Nunca, porque comprarán nuestros exportadores fuera y la nuestra se quedarán en los árboles, como está ocurriendo ahora.
La subida del combustible afecta al sector de la pesca de Castellón, que desde hoy lunes van a un paro indefinido, y también a los transportistas autónomos, que van a poner a prueba su capacidad de presión con una vaga y con una huelga indefinida.
Sí,
bueno, los transportistas, el sector de transportistas, es una plataforma que salió, bueno, se tuvo sus orígenes hace 2 o 3 años en la reunión, bueno, ellos vinieron.
No tantos años, año y medio.
No, año y medio era, ¿no?
Sí,
o 2 años.
Nos reunimos en Tarancón cuando paró.
Y ellos vinieron y no tenían prácticamente nada, esta gente. Ahora se han convertido en un plato fuerte, es decir, ellos tienen fuerza. Yo recuerdo que allí en el Vista Alegre, pues allí se reunió, se llenó a tope de transportistas.
En la noticia de la Comunidad Valenciana dice que son más de 10.000 camioneros en la Comunidad Valenciana que están convocados a la protesta, de la cual se han desmarcado las grandes patronales, eso también.
Sí, por supuesto, lo mismo que ocurre con las naranjas.
¿No? ¿Ustedes los ven como se ven ustedes?
Ellos nos invitaron, allí estuvimos presentes la presidenta de AUPA, y Yolanda, estuve yo también en representación de las asociaciones independientes, que por cierto tengo que agradecerles que nos hicieron una recibida pues muy muy buena, nos tuvieron en consideración en todo momento, y después yo intervine y claramente dije que la situación del transporte pues era muy parecida a la de agricultura, y que efectivamente lancé un mensaje que ya vengo lanzando junto con Víctor pues a muchas asociaciones, que es la unión nos hace más fuertes, y la unión nos puede hacer cambiar políticas. Allí el local estuvo lleno a tope, y quedamos que estaríamos en contacto. Pero nosotros ya les dijimos desde en todo momento que las asociaciones libres de España apoyábamos esa huelga de transportes, porque en cierta forma ellos también formaban parte de lo que es el entramado de la agricultura.
Fíjese lo que dice, que Castellón de la Plana ha sido la provincia de la Comunidad Valenciana que más ha vaciado las estanterías en los en los grandes hipermercados, simplemente por el hecho de pensar que hoy se provocaba la huelga del transporte.
Yo pienso que si de verdad hay un poco de cabeza en la administración, deberían sentarse a negociar con la plataforma, por una razón muy sencilla.
si ya tenemos grandes problemas económicos por la subida de la luz, la subida del carburante, que ahora se traslade otro problema a la población, pues bueno, ya llegamos a una situación límite que no sé cuántas familias lo van a poder aguantar. Pero lo que sí es cierto es que los gobiernos tienen que hacer algo. Y en este caso creo que ya va siendo hora que se den cuenta desde la administración, desde el gobierno, que lo que son las organizaciones convencionales al uso, tanto en agricultura como en transporte, los únicos que hacen es cobrar subvenciones y no hacen nada absolutamente. Que se den cuenta que los que están sufriendo, y en este caso son la plataforma, somos las asociaciones independientes, los que realmente vamos directos al origen del problema. Yo creo que el gobierno debe de negociar con la plataforma.
Claro, lo que pasa es que al final el cítrico valenciano es uno de los más afectados, porque yo ahora, por ejemplo, veo que está lloviendo. Uh-huh. Por ejemplo, ¿no? Porque ahora tenemos otra borrasca encima, no se podrá coger el cítrico. Si tenemos luego los transportistas de huelga, el cítrico es un producto perecedero.
Efectivamente, vamos a salir perjudicados con la huelga del transporte, pero hay que tener en cuenta que hay algo más importante detrás de ella. El globalismo nos está llevando a la ruina a todos los que tenemos un negocio propio,
claro,
a todos los autónomos.
Claro, pero fíjese lo que hablábamos de como pasó en la pandemia. Luego nos vamos a encontrar otra vez con lo mismo. Si los transportistas no traen el producto, si aquí no tenemos producto porque al final no es rentable, pues que tendremos las estanterías vacías. Es decir, es que esto, si tenemos la flota amarrada también, porque antes para salir al mar con 2.000 euros llenaban el tanque y ahora necesitan 8.000, salen a pescar y no saben si traerán producto.
El sistema, Susana, necesita un órdago como el que se ha lanzado, porque si no, nunca vamos a corregir este rumbo de que ese globalismo, para terminar, no solamente afecta a esos productos que nos llegan desde terceros países, sino que concretamente el tema del transporte, las grandes empresas del transporte se están deslocalizando fuera, hacen cabotaje aquí dentro de España, es decir, tienen origen España, destino España, con transportistas que vienen de países donde pagan salarios muy bajos, con lo cual los camioneros, sus salarios son bajísimos cuando están haciendo horas a porrillo. Y si ahora le añadimos el tema de la crisis del combustible, que no es por la guerra, pues no es exactamente por la guerra, sino que la crisis del combustible es que poco a poco nos están subiendo ese combustible, que tiene más de la mitad de lo que pagamos en impuestos, y sería solucionable bajando esos impuestos.
Pero habrá la pregunta que viene. ¿Por qué motivo, cuál ha sido el detonante de que el combustible, la gasolina y la energía haya empezado a subir? No ahora, no, ya hace dos o tres meses.
No, pero se ha agudizado en estas 17-18 días,
sí, perdón,
últimas.
Se ha agudizado,
sí,
con,
claro,
la guerra. Pero, se ha agudizado, pero
el motivo,
pero ¿quién, por qué, claro, motivo, claro, se empezó a subir la electricidad, los combustibles? Pero ya hace,
sí,
tiempo, antes de la guerra, muchísimo antes,
no,
de la guerra.
Antes, Víctor decía, si consumimos la luz de tal sitio y el gas y nos vienen... Es que no, en ningún momento...
Yo ahora voy a referirme a lo que ha dicho Víctor de la globalización. La globalización es un sistema por el cual hay unos pocos que hacen muchísimo dinero y hay una gran mayoría que cada vez se empobrece más. Entonces, ¿por qué motivo se empezó a subir la energía, el combustible, si no había de escasez, no había falta de distribución, no había nada absolutamente? Esto es una sinvergüencería. Esto es una... Y además, ahora te duele todavía más que cuando oyes, por ejemplo, al presidente del gobierno darle 20.000 millones para unas tonterías, un chiringuitos que se están montando.
Sí, lo que ocurre es que si usted lo pone al mismo nivel, lo primero pierde razón. Es decir, usted tiene que pensar que había razón para subir el combustible, hay razón para que hoy las flotas de pesca de la provincia de Castellón estén paradas. Es decir, las barcas de pesca de Castellón se quedan amarradas para protestar porque se encarece el combustible de tal manera que no les es rentable
salir a faenar.
Y los transportistas paran también exactamente por lo mismo, es decir...
Además de otras cuestiones de carga, descarga, en fin...
Pero esto es un motor económico que si lo paramos, al final no habrá dónde sacar esos 20.000 millones de euros que hace un momento usted ha hecho alusión de ellos.
Es que a veces con 20.000 millones de euros pues podrían solucionar muchísimas cosas. Oiga,
sí, pero si entramos
rebaje usted esos 20.000 millones.
No,
porque una cosa es la prioridad de lo que es las necesidades de la sociedad y otra cosa es que tú quieras dar una solución, no sé, a otros aspectos de la política
y
como
por,
puede ser
y,
los seguros
claro,
sociales,
sí,
la,
pero
la sociedad.
Por otra parte, lo que tendríamos es que gestionar bien este motor económico para luego tener una, proporcionar una sociedad de bienestar. ¿Por qué? Pues porque luego somos capaces de que los hoteles de Castellón pongan a disposición del gobierno a acoger a refugiados ucranianos, es decir, y hospitales de campaña, estos hospitales de campaña que pagamos en plena pandemia, los han montado, es decir, pero claro, si los motores económicos de la Comunidad Valenciana los paramos porque encarecemos de tal manera que no les son rentables,
creo que
el discurso tendría que ir más por ahí.
Lo que hay que hacer cuando hay cualquier gobernante con sensatez, y lo digo claramente porque a veces pienso que en la administración hay mucha gente política que vive de la política sin enterarse de nada. Vamos a ver, cuando hay cualquier familia, que en cierta manera es una administración no nacional, sino una administración local de su núcleo familiar, cuando hay problemas de escasez, o cuando hay problemas económicos, o cuando hay problemas de que hay menos ingresos y más gastos, automáticamente ellos mismos intentan regularse gastando menos e intentando conseguir más ingresos. Es una cosa por lógica aplastante. Pero ¿qué pasa? Este gobierno este gobierno parece que esto no lo comprenda.
Sí,
una cosa tan sencilla no lo comprenda. Oiga, que estamos en un momento de penuria, que el combustible se desbarata, que la energía se ha subido a las nubes, que hay escasez de alimento, que hay problemas de transporte, que hay una huelga también de la pesca. Por el amor de Dios, siéntense y diga, vamos a suspender los gastos, vamos a rebajar los gastos y vamos a intentar conseguir más ingresos precisamente de aquellos conceptos que antes no tenían un significado especial de gran importancia para la población.
Cualquier casa, lo primero que intenta es el motor económico al fin y al cabo, es decir, si nos vamos a una economía familiar, si los cabezas de familia son los que son el motor económico, será a la que se le va a proporcionar todas las herramientas para que entren esa economía que va a mantener la familia. Por lo tanto, al final, usted lo que está pidiendo también es eso, para que haya una sociedad de bienestar.
Exactamente.
Ustedes piden una igualdad de competencia.
Sensatez.
Para poner sus cítricos en la comunidad
europea.
Piden que los que vengan con las mismas, con lo mismo que se les pide a ustedes, que es lo que piden, pues por lo tanto, una sociedad de bienestar, no entremos en si dan o no dan a los demás, sino en, ¿tenemos las mismas herramientas para poder tener una sociedad de bienestar?
Yo te voy a dar una definición muy clara sobre ese tema, lo que ocurre con la globalización. Fíjate bien lo que te voy a decir. Si todas las economías, y al decir economías digo las naciones, todas las naciones tuvieran un nivel de vida muy parecido, muy equitativo, que no hubiera diferencias, por ejemplo, entre los ingresos de salarios que hay en España o en Sudáfrica o en Egipto.
Claro.
El gran problema es que no habría ni tanta contaminación por transporte, porque no se transportarían si todas tuvieran autonomía, soberanía alimentaria, soberanía energética. El mundo no se movería de la forma que se está moviendo. ¿Qué ocurre? Que hay grandes lobbies que consiguen enormes beneficios con transportes.
Claro, yo creo que en
con transportes, con el extraperlo legal, que es llevar productos de unos países que cuestan cuatro perras, como es deslocalizar empresas para traerlo aquí. Esos son beneficios, claro. Estos son que hoy prácticamente dominan el mundo.
Yo quería destacar una cosa, simplemente rápidamente. Para mí lo importante de esta huelga de transportistas es que está llevada a cabo por una asociación independiente que ha nacido hace muy poquito, no llega al año de vida, que está arrastrando a miles y miles de transportistas, que el gobierno quiere pactar o quiere hablar con el Comité Nacional de Transporte y las grandes organizaciones subvencionadas, y que estos señores dicen que los que convocan son ellos y tiene que hablar con ellos. Según el gobierno, estos no tienen la interlocución. Estos están al mismo nivel que nosotros. Primero, son nuestros transportistas, los que transportan nuestros productos al mercado. Por eso hay que apoyarles. Son, además, independientes. Lo que piden
piden es justo, que es lo mismo que pedimos nosotros, poder vivir de su trabajo, no estar trabajando con pérdidas, que es lo que les está pasando igual que a nosotros. Y por último, son los que van a hacer que el sistema subvencionado cambie. Si ellos consiguen la interlocución, los que no estamos subvencionados algún día, aunque estemos en el sector agrícola, también lo conseguiremos. Por eso nosotros apoyamos esta huelga del transporte a pesar de que nos pueda perjudicar.
Sí, bueno, yo, Susana, quisiera lanzar un reto, si me permites. Uh-huh. Y es este reto es va dirigido a la Consellería de Agricultura, va dirigido a ABA, va dirigido a la Unión, va dirigido a las cooperativas agroalimentarias, va dirigido al Comité de Gestión de Cítricos, a ver si tienen la suficiente hombría de sentarse con las asociaciones independientes y hablar del tema de la situación de los cítricos y de las posibles soluciones, aunque sean muy drásticas, de las posibles soluciones. Porque hasta ahora lo único que vemos por medio de la prensa o en las reuniones que hacen es que hablan sobre humo y humo y más humo. O sea, que tengan la obra de hacer unas jornadas, si no un día, dos días si es preciso, pero sacar conclusiones claras. Pero ojo, que las asociaciones independientes, que de nosotros depende muchísimos agricultores, que estemos también allí. Porque hasta ahora, en este momento, los únicos que van más acertados en el tema de las soluciones somos nosotros.
Miren, el presidente de la Diputación, José Martín, se reunirá con los sectores cerámico y agrícola para mostrar el respaldo de la Diputación a sus reivindicaciones frente al impacto de la invasión rusa en Ucrania. Esto será esta semana. ¿Están invitados ustedes?
¿Qué va? Solamente cuentan con los mismos.
Bueno, pues que sepan que 7 empresas del sector cerámico y de Castellón han iniciado ya un ERTE en el 2022. Y que la materia
cuando sale sonriendo para la calle, porque todos pueden ver el joyalito que te sale.
Bé, i fins així el nostre programa d'avui de Protagonistes Vila-real. Ens retrobem demà perquè ara venen els nostres companys d'esports.